Són les 7. La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Una salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez. I avui, com sempre, amb temes interessants que hem anat parlant al llarg de la programació del dia d'avui a COPE Catalunya i Andorra. Avui ens farem ressò del cas del Fermín. Han ocupat casa seva. Hem de dir que el Fermín és una persona dependent amb una discapacitat del 78% i ja li deuen als inquiocupes més de 54.000 euros. El propietari de la vivenda, que és en Fermín, és de Barcelona, però resideix a Madrid i està en aquests moments al centre ocupacional Juan de Àustria perquè l'estan ajudant. I el seu nebot s'està fent càrrec. I aquest Fermín, què ha fet? Doncs posar el pis al lloguer per poder pagar-se tot el que necessita per que el cuidin. Recordem que té una discapacitat del 78%. Avui amb la companya Yolanda Bernal en parlarem de tot plegat i també posarem veu als que saben de lleis, que és l'advocat expert en ocupacions il·legals, José María Español. Això serà d'aquí uns moments, però abans, com sempre, el temps.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
I què diu el temps, els homes del temps per les properes hores i concretament per demà dimecres? Doncs atenció perquè els núvols aniran en augment a mesura que avanci el dia i tindrem algun primer ruixat a la costa i prelitoral. Serà ja dijous quan podrem tenir un canvi de temps més significatiu. Un sol d'aire fred en alçada ens portarà un possible episodi de precipitació general i localment intensa. Algunes nevades a les cotes altes del Pirineu i una nova baixada del termòmetre. Anem ara a conèixer com es circulen les principals vies i per això contactem amb el Servei Català del Trànsit. Allà es troba la Mireia Camats. Mireia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada a la xarxa viària catalana. Comencem destacant l'autopista AP7. Hi ha un creu obert per circular a l'Aldea en sentit sud per un camió incendiat. Això provoca 2 quilòmetres de retenció en aquest tram. Fins ara es feien desviaments per la sortida 308 de l'Ampolla i també per la sortida 297 de l'Ametlla de Mar en sentit sud. Ara ja no se'n fan, però a l'AP7 hi ha 9 quilòmetres de retenció de l'Ametlla a l'Ampolla en sentit sud i a la Nacional 340 de retruc hi ha 12 quilòmetres de retenció de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla en sentit sud, també. Encara a l'autopista AP7 hi ha un carril tallat a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident. Això provoca 15 quilòmetres de retenció des de Castellbisbal. Encara a l'AP7 hi ha retencions de Mollet a Barberà al llarg d'uns 6 quilòmetres en sentit Tarragona per un altre accident que talla un carril. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Ripollet, la Llagosta fins a arribar a Barcelona en sentit sud per un accident d'entrada pel nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C58 també hi ha retencions de Terrassa a Badia en sentit sud pels problemes que hi ha a l'autopista AP7. A la C32 hi ha retencions de Cornellà Esplugues en sentit Barcelona i a Cornellà en sentit Sitges. La 2 va molt carregada de Cornellà Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la B23 hi ha trams de retenció de Molins de Rei fins a arribar a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C55 hi ha retencions entre Collbató i Olesa de Montserrat per un accident que obliga a donar pas alternatiu. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions entre Cornellà i el Nus de Trinitat en sentit Besòs i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca Bon Pastor en sentit Besòs i a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
carai, eh? Quina quantitat d'informació que ens ha donat la Mireia Camats des del Servei Català del Trànsit. Com sempre, paciència a les carreteres. 7 de la tarda, 5 minuts, aquí i ara comença, o ben dit, continua, la linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Apreciados clientes y amigos, Pinter y Pintegrán hemos innovado y ampliado nuestras instalaciones de Barberá y Viracavalls para el mejor recubrimiento con pintura en polvo o líquida, ofreciendo mayor calidad y mejor servicio a nuestros clientes y nuevos, siendo pioneros en nuestro sector. Damos las gracias a ellos por su confianza, sintiéndose orgulloso nuestro equipo. Te lo dice tu amigo Carlos de Pinter, Pintegrán.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta, ¿y si fuera yo el que estoy equivocado?
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el uruguayo cantábrico, está también dentro de las especies amenazadas el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
COPE Cataluña y Andorra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
L'ocupació il·legal és un fenomen que, lluny de reduir-se, va a l'alça cada dia que passa i Catalunya continua liderant el rànquing d'Espanya. I aquí hem de sumar la recent creada oficina antidesnonaments amb l'argument de protegir el dret a l'habitatge, però que molts experts consideren un atac directe contra els propietaris. Una oficina alentada pels comuns i que a la pràctica entorpirà desnonaments que són legals i empararà les ocupacions. Al final, qui sortirà perdent, com acostuma a ser habitual amb la norma i mesures en matèria de vivenda, és la propietat privada. I si no, que li preguntin al Fermín, que és un home amb un 78% de discapacitat. Ell viu en un centre, però té el seu pis llogat a unes persones que no li paguen. Li deuen ja prop de 55.000 euros. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, una història que ens ha costat l'Alberto, que és cosí i tutor legal del Fermín. Ens ha explicat que el seu tiet va deixar el pis en herència al Fermín, que sempre ha tingut moltes despeses pel seu tractament i les seves cures. Quan van morir els seus oncles, l'Alberto va assumir la tutela del Fermín. El 2005 van decidir arreglar el pis al carrer València per posar-lo al mercat de lloguer i així tenir uns ingressos perquè al cosí no li faltés de res. Van trobar uns llogaters. El primer any va anar tot bé, però amb la pandèmia doncs van arribar els problemes. I això que l'Alberto durant 3 mesos els va rebaixar la quota a la meitat, però la cosa va anar pitjor.
Pero el segundo año llegó la pandemia,
sí.
Yo les bajé el precio durante 3 meses a la mitad, porque bueno, en una época en la que decíamos, bueno, vamos a colaborar, vamos a ser todos mejores personas, y pasados esos 3 meses empezaron los problemas, que no tengo dinero, que no puedo pagarlo, y ella me contaba que... Lo que pasa es que yo era muy pavo y me creía todas las mentiras.
El 2021 els llogaters van dir que no podien pagar res perquè els nens no tenien escola i no sabien amb qui deixar-los. Van anar a judici, es va fixar una data de desnonament, però es va paralitzar perquè se'ls va declarar vulnerables. Una situació que l'Alberto diu que no s'ha comprovat realment perquè el pare dels menors acostuma a penjar vídeos viatjant per diversos països.
Y el padre de los niños que va por la vida de coacher, consigue tus objetivos y esas cosas, ¿no?
Sí.
El padre de los niños publica sus vídeos en Facebook, en París, en Andorra, en la nieve, en la playa, en... Dices, hola, o sea, no sé, es que estoy como muy, muy, muy quemado.
És curiós, com diu l'Alberto, que aquesta família, que fa més de 5 anys que no paga el lloguer, se la consideri vulnerable i no el seu cosí, que té un 78% de discapacitat.
Un cas, el del Fermín, que lamentablement no és puntual. Parlant d'inquiocupes, avui ens preguntem també quines són les eines legals que pot tenir una comunitat de propietaris per poder actuar si un dels pisos de l'edifici, per exemple, està ocupat.
I li hem preguntat a l'Elisabet Carbonell, que és vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques Barcelona-Lleida. I el primer que s'hauria de fer en aquest cas el propietari del pis ocupat és anar al jutjat i presentar una demanda d'ocupació. La comunitat donaria suport a aquesta demanda com a part afectada, perquè d'alguna manera pateix les conseqüències d'aquesta situació. I passa el mateix amb els inquiocupes, els llogaters que tenen contracte però no paguen. En aquest cas també s'ha d'optar per la via judicial.
Ara mateix, encara que tu vagis a la policia o als Mossos d'Esquadra i acreditis que és el propietari, que tens una persona que ocupa l'habitatge sense cap títol, la via és la judicial. Si has formalitzat un contracte de lloguer, t'han pagat el primer rebut, el segon rebut i deixen de pagar, doncs aleshores hauràs de fer un desnonament per falta de pagament, perquè de fet és un inquilí que té un contracte de lloguer però el que no està fent és abonant les rentes. Per tant, està d'una forma fraudulenta perquè no està complint les seves obligacions, que és abonar la renta i el lloguer.
Són, en qualsevol cas, procediments llargs i costosos i tampoc no ajuden les lleis, que són molt ambigües pel que fa a la vulnerabilitat de les persones que no paguen o han deixat de pagar. És difícil d'acreditar i no sempre es fa. En aquests casos, els administradors de finques el que intenten és defensar la propietat privada.
El que tenim sempre que recolzar la propietat, el propietari, la comunitat de propietaris, ajudant tot el possible pues, a la policia, a l'assistenta social i ajudar que aquesta situació de conflicte es canalitzi de la forma que s'ha de canalitzar, que no és a través de l'ocupació d'un habitatge d'una propietat privada, sinó a través de que si aquestes persones ho necessiten, que això es vehiculitzi a través de l'assistent social, de l'Ajuntament i que tingui un habitatge social. Per tant, la solució la de donar el govern, no la propietat privada.
Sí. L'Elisabet Carbonell seria partidària de modificar estatuts, protocols de les comunitats de veïns perquè tinguin una mica més de força per actuar contra aquestes ocupacions o inquiocupacions.
Seria convenient fer-ho i seria convenient i és convenient legitimar la comunitat de propietaris per interposar demandes contra l'ocupació. se'ns ha de donar una mica més de força i agilitat perquè això no sigui una forma de viure que la gent creu que queda impune i que va creant pues, bueno, pues un efecte llamada que tothom faci aquest tipus d'actuacions.
Doncs sigui com sigui, ara mateix un propietari al que li hagin ocupat un pis o li hagin deixat de pagar el lloguer s'enfronta a un procediment llarg per recuperar la seva vivenda que pot arribar tranquil·lament als 2 anys.
Vamos a hablar hoy con una persona que sabe y bastante porque es abogado experto en ocupaciones ilegales, que es José María Español. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Imagino que desgraciadamente casos como este, no sé si a diario, pero habitualmente sueles ver en tu despacho, ¿no?
Sí, son bastante habituales. Es decir, el problema que surge... Ya de por sí la legislación en España era mala. Lo que pasa que a raíz de la pandemia, pues el día 31 de marzo del año 2020 se aprobó un Real Decreto Ley en el cual pues bueno, se suspendían los desahucios, los juicios verbales, digamos, en los que estaba reclamando pues el impago de la renta o la resolución del contrato porque había acabado por la pandemia. ¿Qué ha ocurrido? Pues que esta suspensión extraordinaria se ha ido prorrogando y hasta el 31 de diciembre de este año tenemos los lanzamientos suspendidos en unos determinados supuestos, que es principalmente cuando los inquilinos pues tienen una situación económica de vulnerabilidad, reúnen los requisitos que marca la ley y lo que ha sido más sangrante ha sido que con la prórroga que se aprobó en enero de este año acordaron, pensad la barbaridad, es decir, aprobaron que los casos que se habían suspendido no deberían volverse a revisar porque ya estaban suspendidos. Es decir, que nos estamos encontrando con familias que pudieron tener o ser vulnerables el año 2020, 21, 22, 23 o 24, pero que posiblemente ya no lo son, porque las causas a raíz de la pandemia desaparecieron, con el lanzamiento suspendido de forma automática porque en algún momento fueron vulnerables, lo que está perjudicando evidentemente al pequeño propietario, que es el que realmente está alquilando, digamos, el principal casero en España, es el particular.
Letrado, ¿qué ocurre exactamente en Cataluña? Porque este es un problema creciente, también ocurre en el resto de comunidades, pero Cataluña es la comunidad que concentra más del 40% de las denuncias por ocupación ilegal en España.
Bueno, porque Cataluña tiene legislación autonómica propia, legislación civil, y entonces en Cataluña se está premiando, es decir, a la ocupación ilegal desde hace 10 años. Es decir, Cataluña el 29 de julio, perdón, del 2015 aprobó una ley que fue el principio del fin, es decir, en el cual ya se empezaba a fomentar o a adoptar medidas por parte de la administración favoreciendo pues aquellas personas que ocupan ilegalmente o que han dejado de pagar la renta del alquiler, obligando a los propietarios bien a tener que asumir la obligación de la administración pública de garantizar una vivienda o políticas de vivienda, ya no una vivienda, sino políticas de vivienda a las familias más necesitadas, con lo cual lo que nos estamos encontrando que es que todas aquellas decisiones y modificaciones legales que se están aprobando desde el Parlament cada vez perjudican más la situación. Es decir, en el Consejo de esta mañana han aprobado un comité antidesahucios, es decir, ya soy sin sentido, es decir, una administración pública no puede crear un organismo para incumplir las sentencias que dictan los jueces.
Yo la verdad es que me parece muy heavy esto que has comentado antes, que con el tema de la vulnerabilidad, porque pocos ayuntamientos comprueban que efectivamente eso es así, y mientras tanto, pues las personas que tienen los dueños de esos pisos, pues están en situaciones pues muy complicadas, ¿no? Porque muchos a lo mejor lo tienen como una ayuda para la pensión o para cualquier otra cosa y se ven desprotegidos, ¿no? O sea, que decir aquello de que preocupa uno más o las autoridades se preocupan más del ocupa que del propietario, ¿podríamos decir que esto es así?
Hombre, vamos a ver primero, o sea, ocupar en España es un chollo. O sea, es decir, y dos, la administración pública ha fomentado la ocupación. Y la administración pública y el poder legislativo, es decir, con las leyes que en Cataluña se están aprobando desde hace 10 años y en el resto de España, pues a raíz de la ley de la vivienda del año 2023, es decir, estamos, y sobre todo con las suspensiones de los lanzamientos a raíz de la pandemia del COVID, pero ya no la suspensión de aquellos lanzamientos porque estábamos encerrados en casa, no. Es decir, después, es decir, hoy actualmente, 5 años después, afortunadamente, de la pandemia, pues seguimos teniendo aquellas suspensiones totalmente injustificadas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que estamos perjudicando al pequeño propietario. Claro. Pero es que el pequeño propietario es el que alquila el alquiler en España. El 90% de las viviendas que se alquilan son de personas que tienen el piso en el que viven y el piso que alquilan. Es decir, en Cataluña tenemos mucho pues pequeño propietario pues que te vino pues qué sé yo, es decir, de Andalucía en los años 60, pues que pudieron comprar otra vivienda, el butiguer, el comercial, el comerciante de toda la vida, pues que ha podido alquilar pues una vivienda, y son las estadísticas no engañan, es decir, tienen una vivienda, es decir, tienen el gran propietario, el que alquila en España, sobre todo, especialmente en la ciudad de Barcelona. Reciente estudio está hablando que más del 90% de los propietarios son particulares que tienen el piso el que viven y otro piso, con lo cual muchas veces es el complemento de la pensión.
Sí, sí.
Es decir, el caso que explicabas al inicio es la manera de poder pagar la residencia a esta persona discapacitada.
Sí, sí.
O aquel señor pues que está jubilado, que cobra una pensión muy baja y afortunadamente pues tiene un piso que le sirve para completar pues la pensión cuando cobra la renta.
Claro.
Es decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué cada vez se alquila menos? Porque es que se ha producido...
Hay miedo, claro.
Se ha producido un hecho que es que han roto las reglas del juego. Es decir, cuando alguien firma un contrato de alquiler, nosotros como profesionales no le podemos garantizar qué ocurrirá en un futuro. ¿Por qué? Porque el poder legislativo, este gobierno en concreto, ha tomado la costumbre de ir modificando la norma, el derecho procesal, con lo cual impidiendo lanzamientos, suspendiendo lanzamientos, suspendiendo procedimientos, con lo cual perjudica directamente al pequeño propietario. Están haciendo descargar en el pequeño propietario la responsabilidad que tiene la administración pública.
Así es. Bueno, pues hay que seguir luchando, sobre todo denunciando, y que esto se acabe de una vez, porque esto parece barra libre, y cada vez que vas fuera de Cataluña te dicen, Cataluña, va allí barra libre, con los ocupas. Pues no es porque queramos, nosotros no mandamos, pero los que mandan tienen que poner manos en el asunto.
Es que los que gobiernan se están dejando aconsejar porque no deberían recibir ningún consejo, porque es que no ha funcionado en ningún sitio, y el problema es que van en la dirección contraria. Es decir, ahora, ante el fracaso de sus políticas, van a provocar un incremento del intervencionismo, y ese incremento del intervencionismo lo que va a provocar es que cada vez el particular no se fíe y no pueda y no saque su vivienda al mercado, con lo cual cada vez va a haber menos viviendas en alquiler.
Sí. Debajo de un puente acabaremos. José María Español, abogado y experto en ocupaciones ilegales, gracias por haber estado con nosotros, y hay que seguir luchando y denunciando, y que esto cambie de una vez por todas. José María, muchas gracias. Un abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Tarde, 23 minutos. Voy a interrumpir un momentito. Nada, nada. Un poquito, porque esto que te voy a contar merece la pena. Con el seguro de salud especialistas de Línea Directa no tienes que pasar por el médico de cabecera, porque puedes acceder directamente a pruebas y especialistas, y con menos esperas. Así de fácil y así de directo. No esperes más para cuidar tu salud, y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones. Y ahora sí, ahora continuamos con la linterna COPE, Cataluña y Andorra.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Si lo que te gusta del invierno es ponerte la mantita, sujetar un café calentito y estar bien abrigadito, igual a ti no te gusta tanto el frío, tú quieres calor. Por eso en Obramat tenemos todas las soluciones de calefacción. Estufas, calderas, radiadores, aerotermia, suelo radiante, accesorios y mucho más al mejor precio garantizado. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
En la linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
Uh-huh. O bien un avalista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
banca. Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
Uh-huh. ¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición.
Exacto.
De la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas, sin excepción, firmadas desde el 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que eso...
Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, claro, para que salga de manera correcta.
Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte
siempre
todo
y cuando
lo que
te quejes. Claro,
demás.
Si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco, pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos.
Caray.
Y todas las marcas de automóviles los hacen, y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y todo lo que has pagado de intereses te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te
a,
deben
ti
a ti
30.000, 10.000,
y además 5.000. El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugui.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que... segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí, ¿eh?
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso
claro,
pasa
es
muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos
claro,
que
claro,
con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber,
de lo mismo.
Totalmente. Igual. Aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato, que se firma también es abusivo. Y te
también
tienen que devolver
el 100%
de intereses.
También nos pasa mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial. Compra usted la tele, la puede pagar a plazos con esa tarjeta de sea el centro comercial que sea. Sí. Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo. Claro.
Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero, y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo, hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30. Bueno, hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar, y si ya os la han colado, os han metido al gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros. Vosotros
por ayudarnos a difundir.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha rebut el vistiplau de la Comissió Europea per vacunar de la dermatosi nodular contagiosa a 22 comarques de Catalunya. Primer punt positiu, que des del 24 d'octubre no s'ha detectat cap cas després del foco de 18 explotacions a l'Alt Empordà que va obligar al sacrifici dels animals en aquesta zona. Ara es calcula que es vacunaran 370.000 animals a comarques de Lleida, Barcelona i el Penedès. Avui a la programació de COPE Catalunya ens atacem aquesta malaltia i les conseqüències del sector, o pel sector, millor dit, ramader. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Montse.
Avui a Rere COPE Catalunya hem escoltat a la ramadera Raquel Serrat del moment actual de la dermatosi nodular, i la meva primera pregunta, i imagino que també li heu fet, era què és aquesta malaltia, com es contagia i si té l'afectació pels humans.
Sí, m'acabes de fer tres preguntes, però està bé, però una mica per situar, no?, que és la dermatosi nodular, perquè se parla molt dels mitjans de comunicació, però ara l'oient ho diu bé. I aquesta paraula què és, no?, i sobretot què representa per mi. Bé, mira, la situació més important, com a parles de l'afectació dels humans, no. No és en absolut perillosa per als humans ni els seus productes derivats, com ara la carn i la llet, per tant, són absolutament segurs per al consum. Ho podem repetir una altra i una altra vegada de cara a la prevenció, no té cap mena d'afectació pels humans. Per tant, tranquil·litat absoluta ni cap mena d'alarma absolutament innecessària, i si algú la fa, és que hi ha un interès al darrere. Què és la dermatosi nodular? Doncs és una malaltia vírica, Montse, que afecta principalment el bestiar boví, causant febre, nòduls a la pell i altres símptomes. I com es transmet? Doncs la malaltia es transmet amb una picada d'insectes, com mosquits i paparres, que poden anar d'una explotació a l'altra. És una picada, doncs, que és impossible de controlar, i per això l'únic control que hi ha quan es descobreix, doncs, és la vacunació i, malauradament, el sacrifici. Recordem que a finals del mes d'octubre, 18 explotacions sacrificades a l'Alt Empordà van encendre els llums d'alarmes. Ara parlarem, evidentment, de les indemnitzacions, perquè el govern de la Generalitat va aprovar una partida de 4 milions d'euros per repartir amb els ramaders afectats d'aquestes 18 explotacions amb les quals, doncs, es va haver de sacrificar tota la cabana. Com tu molt bé has explicat, a Herrera en COPE Catalunya d'Andorra hi ha estat Raquel Serrat, pagesa del Ripollès i coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, pagesa i ramadera, no?, que ha confirmat les indemnitzacions, i a més ha afegit que també per a qualsevol ramader veure, doncs, com sacrifiquen a la seva granja sin o represente un dany moral important.
Un ordre d'indemnitzacions que indemnitzarà els animals sacrificats en si, i també més tard hi mostrarà una nova ordre que el que farà és compensar el període no productiu, diguéssim, tot el temps que l'explotació no pot treballar, no, doncs les pèrdues que li suposa. però el que no es pot obviar també és l'impacte emocional i psicològic que això suposa, no? El municipi de Castelló d'Empúries doncs, és fortament castigat, per desgràcia, amb aquesta malaltia.
I ara el moment és la vacunació. 370.000 dosis ja aprovades. A Castelló d'Empúries i a Cassà de la Selva ja s'arriba al 80% de la immunització al sector boví, al sector ramader. I ara es punxaran animals a 22 comarques, com seran Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès, el Pla d'Urgell i la Segarra, que aquestes correspondrien a Lleida, el Baiges, el Moianès, l'Anoia, el Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix Llobregat i el Garraf, que correspondrien a Barcelona, i també doncs, l'Alt Penedès. Els ramaders, aquestes vacunes aporten tranquil·litat. Això sí, amb un context de preocupació, Raquel Serrat.
Entre el sector en general hi ha com molta angoixa, molta com, impotència, no? Perquè estàs exposat i el risc zero no hi és. El fet de vacunar sí que dona certa tranquil·litat, però bé, també un cop has posat la vacuna, perquè l'animal queda immune totalment, han de passar 21 dies, vull dir que també són setmanes que, bueno, d'incertesa, no? I que crea, doncs, aquest estat de por i de, bueno, d'incertesa, bàsicament. Sí, sí.
Després de la vacunació hi ha a terme un procés de desinfecció de maquinària, utensilis i cubes de llet en totes les explotacions afectades.
I, Sergi, una pregunta. Què diuen des de la Conselleria d'Agricultura? Quin missatge ens volen enviar?
Sí, perquè a migdia de COPE Catalunya ha estat la secretària general de la Conselleria d'Agricultura, Cristina Massot. Primer, anem a parlar de l'economia i de les indemnitzacions. Hores d'ara s'està establint per part de la Conselleria uns barems que s'enviaran entre avui i demà al Ministeri d'Agricultura a Madrid. Són els barems de les indemnitzacions per als ramaders que han hagut de sacrificar vaques.
Estem tancant amb el sector la proposta de barems que presentarem al Ministeri aquesta mateixa setmana també, i bé, en el moment en què el Ministeri ens aprovi els barems, doncs nosaltres podrem començar a abonar la tramitació per la indemnització, en primer lloc del sacrifici dels animals i en segon lloc per la destrucció de tots els mitjans de producció que s'hagin considerat contaminats i que per aquest motiu s'han hagut de destruir.
Clar. La secretària general de la Conselleria, Cristina Massot, ens ha confirmat que el departament també impulsarà uns crèdits a interès zero amb l'Institut Català de Finances perquè els ramaders afectats puguin disposar de liquiditat en aquesta espera de les indemnitzacions que han de rebre pròximament. Respecte a la situació actual, Cristina Massot explica que des de ja fa dies, afortunadament, no s'ha detectat cap mena de brot nou de dermatosi nodular, que s'està monitoritzant les 18 grans afectades i les seves en rodalies, i que tot està a hores d'ara amb aquest procés també d'impulsar la vacunació.
Llavors, en total estaríem parlant de 18 explotacions que han sortit, diguem, positives o han tingut afectació de la malaltia, però ara ja en els darrers dies doncs, no hem trobat cap brot nou, tot i que evidentment la zona de restricció s'ha de mantenir doncs, els dies que estableix la normativa, que són 45 dies després d'haver netejat i desinfectat l'últim brot.
I reiterem una vegada més, no està de més aquest recordatori per la prudència, que no hi ha cap mena d'influència ni hi ha cap mena d'afectació cap als humans, doncs aquesta malaltia que únicament afecta, això sí, al bestiar i que s'ha de sacrificar als afectats.
Avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra en parlem amb l'Oriol Canal, que és el president de Soprovac, la patronal catalana del boví. Senyor Canal, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Imagino que bona notícia, no?, que el departament ha decidit o ha donat el vistiplau per aquesta vacunació de la dermatosi nodular.
Sí, sobretot estem contents perquè al final això es soluciona a través de la vacunació i del fred, perquè al final elimina els vectors i, bé, de moment estem contents.
Com està afectant aquesta dermatosi a les explotacions, senyor Canal?
Bé, doncs, clar, això el problema és que és una malaltia nova a Europa Occidental. Aleshores, hi ha unes restriccions molt fortes perquè no es vol que s'expandeixi. Aleshores, està afectant a 50 quilòmetres d'on surt un focus, hi ha unes restriccions molt fortes, i això impedeix doncs entrades i treballar, i després també on surt, a la granja que li ha sortit un foc, doncs hi ha hagut buidats sanitaris, que clar, això és una afectació molt, molt, molt forta per l'explotació.
Clar, és que és dur, clar, i afrontar una crisi com aquesta per garantir la viabilitat del sector i que no caigui el consum és una lluita constant, no?
Sí, clar, no és fàcil. La part positiva és que és veritat que tot el sector, doncs, hi ha hagut molta unió. La veritat és que dins de lo dolent que és aquesta malaltia, doncs, s'està actuant d'una forma, doncs, molt unificada, inclús amb el departament i totes les persones i totes les associacions. I la veritat és que s'està contenent la malaltia, ja fa uns dies que no surt cap nou focus, i doncs s'està vacunant amb molta rapidesa, i esperem que això aviat doncs ja sigui parat i sigui acabat.
A nivell de consum, creu vostè que això ha afectat el consumidor a l'hora d'anar a comprar boví, carn de boví?
Jo crec que no, perquè al final és que no és... És una malaltia que afecta els animals i que el que passa aquí és que és nova. Llavors les restriccions són molt fortes. Però fixa't, mira, una dada és que cap país del món ha prohibit les importacions de carn de Catalunya i d'Espanya. Aleshores, hi ha països que a la mínima que hi ha alguna cosa paren les importacions de carn o de qualsevol cosa, fiquen restriccions. Aleshores, tothom sap que simplement és això, és que hi ha moltes restriccions perquè no es vol que s'expandeixi, però la carn, aquí tenim un sistema sanitari que és top a nivell mundial i que bueno, ens estem fent càrrec perquè no s'expandeixi, però que no afecte i que el consum és totalment... No hi ha cap problema i bueno, de moment estem així.
I ara, com dèiem, a l'espera d'aquesta vacuna, no? Per la dermatosi nodular, aquestes 22 comarques de Catalunya, no sé si ja han començat a demanar cita per anar a les granges, no sé com si estan posant en contacte ja o no, Oriol.
Sí, s'està iniciant la vacunació, ja fa un dia o dos que ja s'ha iniciat, sobretot el més important són a les explotacions de vaqueries, tant de llet com de carn, perquè allà fer un buidat sanitari o qualsevol cosa és molt, molt, molt greu, perquè, clar, allà hem de tenir en compte que no és només l'animal, o sigui, hi ha molta més cosa darrere, hi ha molts anys, generacions,
I tant.
Clar, criant els animals, adaptats a l'explotació, una valoració genètica, aleshores, aquestes són els més importants que puguin vacunar, i després això que no fiquem restriccions que no toquin, que puguem treballar amb normalitat, i doncs més o menys s'està aconseguint i bueno, ja dic que estem contents perquè en general la gestió d'entre tots està sent molt, molt bona i esperem que es pari la transmissió de la malaltia.
Doncs ens alegrem moltíssim, li agraeixo moltíssim, Oriol Canal, president de Soprovac, per haver estat amb nosaltres. Que vagi molt bé, bona tarda.
Moltes gràcies, bona
abraçada.
Tarda.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pedro Sánchez pierde el apoyo parlamentario de Junts y no podrá aprobar presupuestos ni ninguna otra iniciativa legislativa. Pero estamos realmente ante un antes y un después en esta legislatura, y hace tiempo que Sánchez nos ha dicho que pretende agotar la legislatura aunque no tenga presupuestos. Otra cosa será cuando se agoten los fondos europeos, ¿eh? Que eso va a suceder el verano que viene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé, me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Plan de Recuperación presenta el Plan de APIS.
Nuestro plan era crecer, pero reduciendo un 30% la huella de carbono. Porque teníamos muy claro que solo podemos mirar al futuro si entendemos y respetamos nuestro origen.
Tenemos un plan en el que caben tus planes. Un plan que, gracias a los fondos europeos, está transformando el país y va a seguir haciéndolo. Y este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en planderecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, es encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Tres quarts de vuit de la tarda, això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra, i estem a punt ja de que arribi el moment que molts espereu, com és, està actualitzat de tot el que passa en un dia com avui. Ja saps que la companya Yolanda Bernal ens portarà la notícia a l'última hora i també tindrem la informació esportiva amb el company Joan Batllori. Tot això serà d'aquí a un moment, i tornar a recordar que si voleu recuperar alguna de les coses que fem en aquest programa o a d'altres programes de la casa, òbviament, el que heu de fer, si és a Catalunya, COPE Catalunya, a la plana web, allà trobareu doncs tot el que pengem, notícies, àudios, entrevistes, els podcasts en general, i també recordeu que tenim a X i a Facebook, amb COPE Catalunya, el nostre perfil. No marxeu gaire lluny, que tot està preparat per conèixer l'actualitat del dia.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Mediterráneo o chino? ¿Por qué elegir? En Feliz 2, en Carrer Ametllers 2 de Alella, la cocina china se fusiona con lo mejor del Mediterráneo. Sabores intensos, frescura y el mejor pato laqueado que vas a probar. Reservas en el 93 540 8522. Feliz 2, la fusión perfecta en el lugar perfecto.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
L'esport ens ensenya a caure i a tornar-nos a aixecar, a creure fins i tot quan ningú més no ho fa. Viu l'essència dels grans esportistes a la Gala Valors de l'Esport el 19 de novembre a les 19:30 a Esport.es. Esport és temps de valors. Patrocinat per Cupra, CaixaBank, Consorci Barcelona Zona Franca, Movistar i la Comunitat de Madrid.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sin vivir. Estábamos.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
aquí el deporte se vive
y se debate.
Lo de hoy de Vinicius para mí es lo más grave que ha hecho en el Real Madrid.
Que Vinicius tuvo problemas con sus compañeros y con el anterior entrenador.
¿Cómo tiene que actuar el Madrid?
El problema es que hay que hacerles comprender a todos los jugadores que los clubes están muy por encima.
Para abordar el asunto de Lamine Yamal,
la carrera entre ser Neymar o ser Messi la divide una línea muy fina.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno.
Queda gobierno de corrupción para ratos.
Ese fue el lapsus de Yolanda Díaz, que en realidad quería decir gobierno de coalición. Se lo hemos preguntado a nuestro psiquiatra, ¿qué pasa con los lapsus?
Estos lapsos se producen como interferencias entre las redes y estructuras que gestionan el lenguaje.
Top 5 de grandes lapsus de la política española.
Hay que decir que ha sido complicado porque había muchos, ¿eh?
De lunes a viernes, de 3 a 7, La tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
COPE Cataluña y Andorra.
Tot a punt, l'interna COPE Catalunya i Andorra, i arriba l'actualitat. Comencem parlant de que ha estat desmantellada una xarxa que explotava sexualment dones en prostíbuls de Barcelona i València. Ha estat una operació de la Policia Nacional amb la col·laboració de l'Europol i la Guàrdia Urbana. Hi ha 12 detinguts i s'ha pogut alliberar 8 dones que eren víctimes d'aquesta xarxa. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, i feien servir les xarxes socials per captar les dones d'origen llatinoamericà amb el parany d'ofertes de feina falses a Espanya, però la realitat que es trobaven era molt diferent. La xarxa comptava amb 5 prostíbuls en funcionament a Barcelona i tenien ramificacions a Madrid i Gandia. Adrià Suárez.
La investigació es va iniciar el mes de març, després d'una inspecció policial en un club del centre de Barcelona, on les víctimes, recordem, dones d'origen sud-americà, van relatar que havien estat explotades sexualment en diversos pisos de la ciutat. Fets que explicava la portaveu de la Policia Nacional, Irene Vera.
Habían sido captadas a través de perfiles en redes sociales donde se ofrecían empleos falsos, todo ello en una agencia de modelos o en un centro de masaje y spa. Las condiciones incluían supuestos sueldos de entre 1.300 y 2.000 euros mensuales, alojamiento, comida y billete de avión, generando así una deuda de entre 2.000 y 3.000 euros con el entramado criminal.
Segons la Policia Nacional, un cop arribaven a Espanya, eren privades del passaport, patien agressions sexuals i eren forçades a prostituir-se per saldar un deute fals de fins a 3.000 euros.
Las condiciones incluían supuestos sueldos de entre 1.300 y 2.000 euros mensuales, alojamiento, comida y billete de avión, generando así una deuda de entre 2.000 y 3.000 euros con el entramado criminal.
Els tres principals responsables han ingressat a presó provisional, acusats de tràfic d'ésser humans, agressions sexuals i detenció il·legal.
Gràcies, Adrià. I parlem de Barcelona, perquè acaba d'estrenar el primer bus, atenció, autònom, és a dir, que circula sense conductor. De moment és una prova pilot i l'autobús fa un trajecte circular des de la plaça Dante fins a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, fa 6 parades i té una capacitat per a 52 persones.
I tothom qui vulgui pot provar-ho de forma gratuïta durant 10 dies, que és el que dura aquesta prova pilot. L'autobús funciona amb tecnologia d'autonomia nivell 4 sobre 5, i això vol dir que el vehicle hi ha d'haver un conductor de forma preventiva, però la conducció és totalment autònoma. Ho explica Jacobo Kalitovic, director de la xarxa de bus de TMB.
En este caso se trata de una tecnología y desde el punto de vista de legislativo y desde el punto de vista legal es una conducción autónoma de nivel 4, es decir, en todo momento va un conductor ubicado en el puesto de conducción desde manera preventiva y porque si hay que actuar bajo alguna situación, pero el vehículo desarrolla totalmente una conducción autónoma gracias a la tecnología que porta de radares y de sensores.
El bus que s'està utilitzant té 8 metres de llarg i és de la firma turca Carsan i és un model en servei en diferents països europeus com Suècia, Suïssa o Alemanya. Ángel Luis Estrella és assessor d'aquesta empresa i explica els avantatges d'aquest tipus de vehicles.
Un ordenador siempre tiene un control absoluto de todo lo que está pasando alrededor del autobús y unos tiempos de reacción que son mucho más cortos. Suena un poco quizá, no sé cómo calificarlo, pero por ejemplo en Noruega el otro día tuvimos una situación donde donde tuvimos una persona que desgraciadamente intentó suicidarse, se tiró delante del autobús con muy poquitos metros de distancia y el autobús pues se quedó clavado y no le pasó nada a la persona. ¿Eso hubiera pasado con un conductor humano? No lo sé, pero lo que es cierto es que un conductor humano, por ejemplo, si está mirando un retrovisor, pues no está prestando atención durante unas fracciones de segundos a lo que pasa a la derecha. Eso con un vehículo autónomo no ocurre.
De moment, el que es vol provar és l'eficiència, la seguretat i la qualitat del servei. Segons com vagi aquesta prova pilot, s'avançarà o no en els sistemes de conducció autònoma.
I atenció, el govern avisa que la inspecció de treball continuarà actuant si es detecten irregularitats a les obres del Camp Nou. Això després de que el sindicat Comissions Obreres hagi denunciat que empreses subcontratades estan començant a acomiadar treballadors sense papers per retornar-los al seu país.
Sí, un acomiadament que s'està fent, segons Comissions Obreres, sense garanties, després d'haver treballat durant més d'un any i fent jornades molt llargues. Des de l'inici de les obres s'han presentat 10 denúncies davant d'Inspecció de Treball per irregularitats, l'última a finals de setembre. El secretari de Treball, Paco Ramos, assegura que en poques setmanes coneixerem el resultat.
No ultimaran els primers resultats abans de 3 setmanes. Per tant, no podré concretar més enllà del que vosaltres ja sabeu, perquè el que sí que fa inspecció és comunicar a les parts, tant a l'empresa com a l'entitat denunciant, en aquest cas Comissions Obreres. Inspecció continuarà actuant i a partir d'aquí, pues, en unes setmanes es tindran els resultats d'aquesta actuació.
Segons Comissions Obreres, hi ha més de 50 treballadors d'origen turc que han estat acomiadats.
Més informació a Cope Catalunya i a la xarxa social X i Facebook. Yolanda, gràcies i fins demà passat, que demà tenim Tempo de Juego. Gràcies.
Doncs vinga, fins dijous. Que vagi bé.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes con sus patatas frescas, peladas y cortadas Natuber para hostelería.
I arriba la informació esportiva amb Joan Batllori. Què tal? Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Montse.
Ja està en marxa la quarta jornada de la fase de la Lliga de la Champions.
Tenim dos partits en joc des de 6:45. Acaben de començar les segones parts. Nàpols 0, Eintracht de Frankfurt 0 i Slavia de Praga 0, Arsenal 2. A les 9 tenim dos grans partits, Liverpool-Real Madrid a Anfield i PSG-Bayern de Múnich al Parc dels Prínceps. També avui juga l'Atlètic de Madrid, rep també a partir de les 9 a l'Unión Saint-Gilloa. Tot ho podreu seguir al Tiempo de Juego de la Copa. El Barça juga demà al camp del Bruges a partir de les 9. L'equip ha viatjat a primera hora de la tarda després d'entrenar-se a Barcelona al matí. Busquem les novetats des de Bruges amb el Sergio López a la cura del so. Víctor Navarro, endavant, bona tarda.
Bona tarda, Montse, Joan. Estem a la sala de premsa de l'estadi Jan Breidel, que demà tindrà aquest partit de Champions Brujas Futbol Club Barcelona, que vam d'escoltar a Hansi Flick i a Robert Lewandowski. Recordem que el Barça ha entrenat a la ciutat esportiva, han aterrat a 6:45 de la tarda a Bèlgica i han vingut l'entrenador i el seu número 9 a la sala de premsa per atendre els mitjans. I ha dit Hansi Flick en les últimes respostes que mai ha tingut un jugador tan professional com Robert Lewandowski i, a més, ha tornat a remarcar que està enamorat de la ciutat i està molt agraït als culers per tot l'escalf que li donen. Un Hansi Flick que no tindrà fins a 6 jugadors, 6 baixes: Joan Garcia, Ter Stegen, Christensen, que avui ha entrenat però a meitat de l'entrenament s'ha retirat, Pedri, Gavi i Rafinha. Recordem que estan apercebuts de Jong i Casado. Si veuen groga, no jugarien a Stamford Bridge contra el Chelsea, un Futbol Club Barcelona que tindrà aquests dos jugadors com a titulars al mig camp i que també tindrà a les grades a 1.300 culers que es desplacen, la gran majoria arriben demà aquí a Brujas per animar l'equip al Jan Breidel.
Gràcies, Víctor. Escoltem doncs a Lewandowski, que acaba contracte a final de temporada. Només li preocupa ara mateix ajudar l'equip.
Primero no tengo prisa, ¿sabes? También a la final más importante creo que es que o cual sensación yo tengo, ¿sabes? Y este momento no tengo que pensar sobre mi futuro. Hay muchas cosas que puede pasar también en mi vida, pero hasta el final estoy muy feliz y estoy concentrado para esta temporada y para marcar goles y para ganar título. Eso es que tengo en mi cabeza.
I a Hansi Flick li han tornat a preguntar per Lamine Yamal, li han preguntat si hi ha perill que passi pel quiròfan per solventar els problemes que té de pubalgia i si seria bo que no anés amb la selecció espanyola la setmana vinent.
But this is not my problem. This is I for us.
No és un problema meu. Ell és important per nosaltres. I no sé com ho desenvoluparà això. Ha entrenat bé. Té la seva recuperació. I la seva problemas físicos están mejorando, no va del día en día, no va rápido, así que hemos de esperar. Todo el mundo, todo el equipo ha de estar tranquilo y dejarle prosperar mejor.
I a l'Espanyol, Joan, estem pendents de la clàusula de la por?
Sí, perquè Romero i Tarrats tenen la clàusula de la por per part del Villarreal, així que en principi no podrien jugar dissabte aquest Espanyol-Villarreal de Lliga. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, Joan. La clàusula de la por ha arribat a Can Perico des de l'estiu. Està signada una clàusula de la por per Carlos Romero i per Ramon Tarrats, que no podran jugar dissabte a la tarda a Cornellà davant el Villarreal, perquè així ho va signar totes les parts en el contracte de cessió dels dos jugadors des del Madrigal fins a Cornellà. Veurem quina decisió pren Garagarza, veurem quina decisió pren Manolo González en la propera reunió que es farà efectiva demà, una vegada l'equip torni als entrenaments. Veurem també quina quantitat de diners s'ha de pagar per Romero i per Tarrats i si el club decideix pagar per dos, només per un o per cap, per tal de que puguin reforçar l'equip dissabte a la tarda.
Gràcies, Quique. Acabo, Montse. Ja sabem on es jugarà el Catalunya-Palestina del 18 de novembre. Serà finalment a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, el partit a 6:45 de la tarda. I tenim partits de Copa de la Reina en marxa. Tercera ronda des de les 7 de la tarda. Estan, per tant, ara al descans. València 1, Espanyol 1 i Osasuna 0, Badalona Woman 2.
Doncs més informació a Esports Cope. Joan Maggiori, gràcies. Fins demà.
Adéu, que vagi bé.
Bueno, fins demà passat, que hi ha temps de jo, que tenim futbol demà dimecres. I nosaltres marxem. Salutacions aquí de Parral de Montse Rodríguez. Ara arriba Àngel Expósito i la Linterna. Bona tarda.